El president del govern espanyol ha mogut una altra fitxa per desencallar la seva investidura. Ha enviat el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a Brussel·les i aquesta tarda s'ha reunit amb Carles Puigdemont. Des de Junts diuen que s'ha fet un pas de gegant. L'exèrcit israelià anuncia que ha alliberat un hostatge i continua endinsant els seus tancs fins a la ciutat de Gaza. Hamas intenta marcar el pas mostrant tres hostatges en un vídeo i afirma que han mort ja més de 8.300 palestins.
Catalunya nit.
En marxa ara mateix la gala on Aitana Bonmatí pot ser proclamada com millor futbolista del món. Sabrem en directe si li atorguen la pilota d'or i seguirem connectats també amb París per saber si la revista France Football torna a coronar Leo Messi. Parlarem de música i futbol després que el Barça lluís a la samarreta l'emblema dels Rolling Stones i escoltarem un disc amb molta personalitat que acaba de publicar-se, el de Paula Valls. Escoltarem el disc i l'escoltarem a ella. Han passat 5 anys des del seu últim projecte per culpa d'una malaltia.
No podia fer música, llavors a mi em feia molt mal escoltar discos, no? Era com algo que jo no podia fer, que no podia assumir.
Vas arribar a pensar que no cantaries mai més?
Totalment, jo vaig pensar, bueno, o sigui, d'aquí, jo què sé, 20 anys em demanaran, ah, tens un disc, feies música, no? I serà l'anècdota i ja està, no?
I navegarem pel mar de continguts que a partir d'ara trobareu a 3CAT. Per exemple, vosaltres mateixos, d'Andreu Buenafuente, que creiem que ha apuntat bé quina és la clau de l'èxit.
Tant se val si s'emet amb una tele petiteta, amb una tele gran, digital o lineal. És fer un bon programa.
Fer un bon programa. Ens hi posem. Són les 10:02. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Estem molt pendents a aquesta hora de la gala de la pilota d'or que es fa a París. La gran favorita per guanyar-la per primer cop és la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, que agafaria el relleu de la seva companya Alexia Putellas, que en té dues. I en categoria masculina, tot apunta que l'argentí Leo Messi se l'enduria per vuitena vegada. Anirem en directe fins a París. Allà hi tenim a la Ruth Vilà, seguint tot el que està passant en aquesta gala. De moment veig a Novak Djokovic, que està parlant. Ruth Vilà.
Hola, Manel. Doncs sí, ara mateix un dels convidats d'aquesta gala, que és Novak Djokovic, el tenista, està parlant al Teatre Châtelet, que és on es celebra aquesta cerimònia. De moment, el Barça ja s'ha endut un premi, que és el premi al millor equip femení del món de la temporada passada, que han pujat a recollir el president Joan Laporta, l'entrenador Jonathan Giraldez i també una de les capitanes de l'equip, Patri Guijarro, i estem a l'espera que en pocs minuts que es confirmi que la guanyadora d'aquesta pilota d'or de la temporada passada en categoria femenina serà l'Aitana Bonmatí. També ja s'ha entregat el premi al millor porter, a Emiliano Martínez, el porter de l'Argentina, al millor equip masculí, al City, el millor jove, el jugador del Madrid, Bellingham, la causa social, el premi Sócrates, a Vinícius per la seva lluita contra el racisme, i el màxim golejador de la temporada passada, a Haaland, el jugador del City, quan ara ja veiem les fotografies de les últimes nominades, de les finalistes en aquesta pilota d'or femenina.
Perquè, Ruth, si no és Aitana, qui pot ser? Contra qui competeix?
Aitana.
A veure.
Mira, com companyes...
Ara és el moment.
Ara, Djokovic. Sí.
Escoltem-ho.
Aitana, bon matí.
Aitana, bon matí. Les 10 i 5,
sí.
En directe a Catalunya Nit. Aitana, bon matí, que la veiem pujant, a punt per fer el seu,
sí,
el seu discurs.
Sí, va amb un vestit llarg, negre, puja a l'escenari per fer el seu discurs. Primer rebrà aquesta pilota d'or. Deies que hi havia de finalistes, doncs entre els finalistes hi havia companyes d'equip, eh? Hi havia Salma Parayuelo i Fridolina Rolfo. I ara Aitana dirà unes paraules.
L'escoltem.
S'havia deixat la pilota d'or. Havia anat directament
al micròfon,
faristol,
sí,
per parlar, sí, sí, i s'havia deixat el premi. Això els nervis, de moments tan importants i que saps que tens molta gent mirant-te. Ara torna cap al centre, s'encongeix d'espatlles, dient, ostres, és que no havia agafat el premi, és veritat. L'aixeca. L'havíem vist molt contenta fins ara aquesta nit i ara la veig contenta però nerviosa també, eh?
Sí, no m'estranya. Quin any que ha fet, eh? El Mundial, amb, sí, el Barça ho han guanyat tot. Ben merescut.
Sí, la Lliga, la Champions, ara sí que sentirem l'Aitana.
Estoy muy orgullosa de recibir el Balón d'Or esta noche. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo, así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras, staff, trabajadores del Barça y la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año yo no estaría hoy aquí. Me agradaría continuar para agradecer a los tres clubes donde he jugado. CD Ribas, Club de Fútbol Cubellas, muchas gracias. Y sobre todo al Barça, al meu club, encapsulat per l'avui present aquí, president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú creia, per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple? Som un club referent mundial. Gràcies, família, amics, equip de treball i a totes les persones que m'han acompanyat i que m'han ajudat en el camí. Però sobretot gràcies als meus pares, Rosa i Vicent, avui presents aquí també. Vosaltres vau lluitar per canviar la norma dels cognoms a Espanya i ho vau aconseguir. Jo porto aquesta lluita i resiliència a la sang i això és gràcies a vosaltres. Finally, congratulations to all the nominees. All of them are great and inspiring footballers. As role model, we have a responsibility on and off the pitch. We should be more than athletes. Keep leading by example and keep fighting together for a better, peaceful and equal world. Merci.
Doncs fins aquí el discurs d'Aitana.
Endavant dels seus pares.
Sí, endavant, Ruth, endavant.
Jo deia que davant dels seus pares, que són a la platea, el discurs de l'Aitana, la part més reivindicativa, la part que ha fet en anglès, demanant l'igualtat de possibilitats i de condicions per treballar dels futbolistes i de les futbolistes. I ara el que ens ensenya és un vídeo del seu dia a dia, de casa seva, de la seva família, amb fotografies de l'Aitana, que recordava això, eh? La lluita dels seus pares quan l'Aitana va néixer, van voler que el cognom de la mare anés abans que el cognom del pare en aquest intent de lluitar per la igualtat. Els va costar molt, sobretot a l'hora del registre civil. Finalment, després de lluitar, ho van aconseguir i l'Aitana, que explicava que ella ha heretat aquest esperit de lluita, ho demostra al camp. Com dèiem, ha guanyat el Mundial amb la selecció espanyola, la Champions, la Lliga i la Supercopa amb el Barça, va ser millor jugadora d'aquest Mundial, millor jugadora d'Europa fa pocs dies i ara reconeguda a nivell mundial amb aquesta pilota d'or. Les últimes tres temporades les han guanyat els jugadors del Barça, va repetir Alexia dues temporades consecutives i aquesta vegada ha estat el torn d'Aitana.
Doncs moltíssimes gràcies, Ruth Vilà. No et dic adéu perquè segurament tornarem a connectar amb tu si hi ha moviments amb la pilota d'or masculina. El que farem ara és anar cap a la ciutat natal d'Aitana Bonmatí. Ella mateixa s'hi ha referit a l'hora de rebre aquest guardó, a Sant Pere de Ribes. Allà hi tenim la Sònia Olear. Bona nit, quin ambient teniu aquí a la penya barcelonista que porta el nom de la jugadora?
Doncs ambient de molta emoció, pell de gallina, llàgrimes pràcticament, tothom molt content, molt satisfet, escoltant atentament les paraules d'Aitana. Soc amb la vicepresidenta de la penya, Mercè Gelabert, emocionadíssima.
Pues sí, la veritat. Que sí que no podem parlar perquè és molt emocionant veure que ell ha posat Ribes al món, no? Al poble, que és de les primeres paraules que ha dit. Gràcies al poble, gràcies als clubs que l'han atès i que l'han ajudada a ser la número 1 del món.
Doncs aquestes són les paraules d'emoció aquí de la penya, que han estat cantant amb molta alegria i amb molta força, una mica de cava, una mica de confeti per celebrar aquesta pilota d'or. Molta emoció, ja et dic, aquí a Sant Pere de Ribes, a Ribes, com diuen ells, per celebrar aquesta pilota d'or.
Festa a París, festa a Sant Pere de Ribes, festa a Barcelona. Tornarem més endavant a connectar amb la gala de la pilota d'or si hi ha novetats. Moltíssimes gràcies i seguim.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquesta tarda hi ha hagut un moviment polític que sembla molt significatiu. En 48 hores, Pedro Sánchez ha passat de defensar l'amnistia sense eufemismes i el PSOE s'ha reunit a Brussel·les aquesta tarda amb Carles Puigdemont. Dos moviments, com dèiem, per la investidura que encarrilen definitivament les negociacions, segons han reconegut des de Junts a Catalunya Ràdio, Martí Ferrero. Sánchez ja ha enviat com a emissari el número 3 dels socialistes espanyols.
Sí, el cas és que el secretari d'Organització del PSOE i negociador socialista, Santos Cerdán, s'ha assegut amb Puigdemont al despatx dels eurodiputats de Junts a Brussel·les, acompanyats també del secretari general de Junts, Jordi Turull, i dels europarlamentaris socialistes espanyols, Iratxe García Pérez i Javier Moreno. Una imatge que podria valer una investidura. En el comunicat difós pels dos partits coincideixen que les negociacions avancen en la bona direcció, però fonts de la direcció de Junts, consultades per Catalunya Ràdio, van més enllà i parlen textualment de pas de gegant. Des del partit de Puigdemont valoren la imatge del negociador socialista amb l'expresident com la constatació que les negociacions estan encarrilades i com el preludi d'un possible pròxim acord, per bé que insisteixen que encara no està tancat. Per Junts, reunint-se amb Puigdemont, el PSOE ha fet el pas necessari de legitimar l'expresident com a actor polític i negociador. Fins al punt que en el comunicat socialista se'l cita textualment com el president Carles Puigdemont. I això, malgrat, per exemple, que una de les assistents a la reunió, la socialista Iratxe García, en un correu electrònic enviat als seus col·legues de l'Eurocambra, encara critica la denúncia que un eurodiputat portuguès ha fet dels anys de presó que va haver de complir l'expresidenta de la Cambra Catalana, Carme Forcadell.
I mentrestant, Esquerra Republicana també admet que les negociacions amb els socialistes s'acceleren.
Sí, la setmana passada era el mateix president Pere Aragonès qui advertia als emissaris de Pedro Sánchez que les negociacions estaven encallades. Doncs bé, avui els republicans reconeixen que la interlocució s'ha rellançat. Els senyals són bons, ha reconegut Aragonès, però ha reclamat rematar-ho amb compromisos encara pendents en rodalies i dèficit fiscal.
L'anunci per part del president en funcions del govern de l'Estat espanyol d'assumir doncs, l'amnistia com un pas imprescindible és una notícia en la bona direcció. Però és evident que calen molts més passos. I tenim uns dies en què podem fer passos importants per resoldre-ho, però caldran compromisos, elements molt importants que afecten la competitivitat de la nostra economia i el benestar.
Tot això, i especialment la reunió del PSOE amb Puigdemont, suposo que ja ha indignat el PP.
Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo ha afirmat textualment a través de les xarxes, després de la foto amb Bildu, ara la foto a Brussel·les amb un fugit de la justícia. I el dirigent del seu partit, Miguel Tellado, ha posat veu a aquesta indignació.
El PSOE ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont en Bruselas así lo acredita, así lo demuestra. Esta es la primera vez que en España la investidura de un presidente del gobierno se negocia fuera del país y se negocia además con un prófugo de la justicia.
El cert és que els socialistes confien que tota l'aproximació a Junts acceleri les negociacions i també el calendari per la investidura que voldrien que la setmana que ve ja tingués data segura.
El que sí que ja té data marcada és l'aniversari de la princesa Eleonor, la filla gran del rei d'Espanya, que demà fa 18 anys. Per això anirà al Congrés a jurar la Constitució en un acte solemne acompanyada d'una vintena de joves en representació de la generació Z. Arnau Maimó.
I ho farà davant un Congrés sense la presència dels grups independentistes i nacionalistes catalans, bascos i gallec i d'una bona part dels diputats de Sumar. Tampoc hi seran els ministres de Podem del govern de Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, del PP, el critica per permetre-ho.
Pero lo que sí que nos sorprende es que quien es presidente del gobierno calle y permita que miembros de su gobierno no asistan a un acto de esta relevancia institucional.
Tampoc hi aniran els presidents de Catalunya i Euskadi. Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió d'aquest gener, a Catalunya només l'1,7% dels enquestats confien en la monarquia. A Espanya, quan Felip VI va jurar la Constitució fa 37 anys, el 6 puntuava la corona amb un 8 sobre 10. L'últim cop que el 6 ho va preguntar, el 2015, la monarquia suspenia i només aconseguia un 4 sobre 10.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit d'una jornada que ha tornat a estar marcada per la guerra del Pròxim Orient. Mentre augmenta la contundència de la intervenció militar d'Israel sobre Gaza, Benjamin Netanyahu assegura que ara és temps de guerra contra Hamas després del que va fer el 7 d'octubre i que no contemplen la possibilitat de cap alto al foc. Assegura que això seria una rendició. El primer ministre israelià ha fet una crida a la comunitat internacional a posar-se del costat d'Israel, segons ell, al costat de la civilització contra la barbària. Enviats especials a Jerusalem, Sergi Roca, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bona nit.
Hola, bon dia, Manel, bon dia a tothom.
Sergi, Netanyahu ha llançat un missatge clar a les institucions internacionals que demanen l'aturada dels bombardejos.
Sí, Netanyahu ha volgut ser especialment clar en la seva negativa a qualsevol mena de treva davant Hamas. Ho ha fet així.
Vull deixar clara la posició d'Israel respecte a un alto al foc. Igual com els Estats Units no s'avindria en un alto al foc després del bombardeig a Pearl Harbor o després dels atacs terroristes de l'11 de setembre, Israel no s'avindrà a cessar les hostilitats amb Hamas després dels atacs horribles del 7 d'octubre. Les crides a un alto al foc són crides perquè Israel es rendeixi davant Hamas. Això no passarà.
Des de l'òptica del primer ministre, estem davant d'una guerra que no va començar a Israel i, de la mateixa manera, rebutja que es digui que el seu exèrcit és qui té les mans tacades de sang civil.
No cal que mori ni un civil, però Hamas fa que no visquin. Els manté a les zones en conflicte.
Després en parlarem de Gaza, però avui Save the Children ha dit que cada 10 minuts mor un menor a la franja pels bombardejos israelians.
Déu-n'hi-do. El primer ministre israelià defensa aquesta contundència de les operacions a Gaza, malgrat la preocupació que genera entre els familiars dels hostatges de Hamas. No sé si hi ha debat a Israel sobre la seguretat dels segrestats.
Sí, n'hi ha molt, hi ha molts dubtes per una banda i per l'altra. És molt clar que molts israelians porten 3 setmanes pendents de la sort dels més de 200 hostatges. Avui Hamas ha fet públic un vídeo on hi apareixen 3 dones. Un fragment on una d'elles és molt dura cap a Netanyahu, justament. Ell ja ho ha definit de propaganda psicològica cruel. Elles, però, en aquest vídeo l'acusen de voler-les matar. Un missatge que a nosaltres ens ensenyava un passatger israelià del vol Barcelona, Tel Aviv, només d'aterrar, i que coincidia en el dia que davant de l'Ajuntament de Jerusalem familiars d'hostatges han col·locat un llit buit per cadascun d'ells. Aquesta té la mare segrestada.
I don't know even if she's alive. I hope she is alive. I don't think they have a interest to kill her because they took her life. But I don't know.
Explica que té 84 anys i que no sap el que pot durar en mans de Hamas. Uns hostatges que aquesta nit tornen a estar sota bombardejos.
Ens donaves aquesta xifra contundent, un nen mort cada 10 minuts. El nombre de víctimes, de fet, continua creixent a Gaza i, segons les autoritats sanitàries, ja superen les 8.300 persones. Quina és l'última hora que arriba des de la franja?
Doncs que, com els hostatges, milers de palestins intenten sobreviure sota els bombardejos. L'exèrcit israelià, a la que es fa fosc, no dona treva. Però ja a primera hora avui ha intentat fer una mena de pinça, per dir-ho així, pel nord i pel sud de la ciutat de Gaza, amb incursió de tancs i inclosa arribant fins als afores. Això, sumat als bombardejos, està deixant un rastre de devastació també a nivell mèdic. La Mitja Lluna Roja denuncia danys materials als seus magatzems de Gaza, on un projectil també ha impactat avui contra l'Hospital Turco-Palestí. Les ONGs parlen de 200 atacs contra centres d'atenció sanitària, amb el resultat de quasi 500 morts. I des de la franja, les milícies intenten plantar cara cap a Israel. Ho hem comprovat a l'aeroport Ben Gurion, amb sirenes sonant i un coet interceptat a l'aire retornant al cel de Tel Aviv.
En directe a les 10:20 des de Jerusalem, moltes gràcies a Sergi Roca i Josep Forns, el suport tècnic, per aquesta crònica d'una jornada més de guerra. Bona nit.
Adéu, ara sí, bona nit.
I estàvem pendents a aquesta hora de quin era el pronunciament de la Conferència Episcopal Espanyola respecte a les 440.000 víctimes d'abusos sexuals que va posar sobre la taula el Defensor del Poble. Doncs bé, la conferència no s'ha mogut ni un dit, com a mínim, respecte a la postura que va deixar entreveure el seu president i cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en què no es refiava de les xifres. En un comunicat que acaben de publicar fa pocs minuts, la conferència assegura que els sorprenen les xifres i que no responen a la realitat. Maria Costa.
Doncs sí, un comunicat de 3 pàgines. La Conferència Episcopal Espanyola diu que els sorprèn l'extrapolació que el Defensor del Poble va fer a l'hora de posar xifra a les víctimes i asseguren que no correspon, literalment diuen, a la veritat ni representen el conjunt dels sacerdots i religiosos que formen part de la institució. Expressen alhora el seu dolor cap a les víctimes i assegura que volen treballar conjuntament amb la seva reparació integral i prevenir els abusos. Un posicionament, com el que dèiem, el de no refiar-se de les xifres, que ja hem escoltat abans que comencés la reunió a primera hora de la tarda. Joan Josep Omella deia això.
¿Por qué dijo que las cifras son mentira del Defensor del Pueblo?
Gustavo sabe matemáticas como yo.
Bueno, pendientes entonces de si van a hacer...
Sentíem, vostè en sap de matemàtiques com jo, per tant, el que dèiem, que no es refiava d'aquestes xifres. A banda d'aquesta qüestió, Manel, recordem que avui també es reunien per veure com avança la seva pròpia investigació. La conferència li va encarregar el despatx d'advocats Cremades i Calvo Sotelo i ara l'empresa li ha demanat més temps per poder-li entregar. Doncs bé, la conferència ha decidit, en aquest cas, posposar la decisió a la propera assemblea que s'ha de celebrar el novembre. Demà al matí, primera hora, a les 9, escoltarem tot el posicionament sencer de la Conferència Episcopal Espanyola en una roda de premsa.
N'estarem pendents. Tot i que avui ha plogut en alguns punts de Catalunya, la situació de sequera que arrosseguem des de fa temps no fa més que fer-se evident en els nivells dels pantans. Les reserves d'aigua de les conques internes continuen baixant i ja estan al 19,5. Això és mig punt per sota que fa 2 setmanes, i si no plou amb ganes durant la tardor, caldrà prendre mesures restrictives a l'àrea metropolitana. És per això que les companyies d'aigua ja treballen amb aquest escenari. Oriol Pujador.
Sí, Aigües de Barcelona ha començat ja a fer proves a les canonades per saber si aquestes instal·lacions aguantarien talls o canvis de pressió en cas que s'acabi decretant l'emergència per sequera a l'àrea metropolitana. Aquesta mesura, que s'aplica quan les reserves dels pantans estan per sota del 16%, tu ara deies que estem al 19,5%, doncs bé, som en un escenari hipotètic, es treballa en aquest escenari del 16%, aquí és quan es decreta les restriccions que limiten per llei el consum d'aigua a 200 litres per habitant i per dia. Això vol dir que, arribats al cas, les companyies hauran de regular aquest consum, i el que s'està provant ara, en preventiu, és si aquests nous cabals i pressions d'aigua a les canonades poden tenir conseqüències en la infraestructura. Actualment, recordem-ho, hi ha 36 municipis de Catalunya, 34 a l'Empordà i 2 al Baix Camp, que ja estan en aquesta fase d'alerta, que ja estan fent aquestes restriccions. Si no plou força durant aquests propers mesos, o especialment aquestes properes setmanes, aquestes limitacions poden, però, arribar a la zona més densament poblada de Catalunya, com és l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sis minuts i seran 2:15 de la nit. General Motors ha arribat a un acord amb els sindicats nord-americans que permetrà posar fi a la vaga que fa 6 setmanes que dura. És l'últim dels grans fabricants que ha arribat a un pacte amb els seus treballadors després que ja ho han fet Ford i Stellantis. Carme Montero.
En tots els casos s'han acordat augments salarials de prop del 25%, més la inflació per als propers 4 anys. S'ha arribat a un compromís per donar estabilitat laboral als contractats temporals i per millorar les pensions. L'acord, que està pendent encara d'aprovació, preveu una negociació per fixar una jornada laboral de 32 hores setmanals. Així es posa a punt final a la vaga simultània de les plantilles dels grans fabricants, una de les més importants de la història del sector als Estats Units.
I mentrestant, uns 200.000 vehicles de la marca Seat poden tenir els airbags defectuosos. Són 5 models produïts entre el 2012 i el 2017 i venuts a l'Estat espanyol.
Doncs sí, des de l'automobilística asseguren a Catalunya Ràdio que ja s'està avisant els propietaris per carta perquè vagin al concessionari a reparar-los. A nivell mundial, el problema als airbags podria afectar fins a 300.000 vehicles. És un defecte al sistema de seguretat dels models Alhambra, Ateca, Ibiza, León i Toledo. I els airbags poden deteriorar-se amb el pas del temps i això provoca que, en cas d'accident, quan s'activen i s'inflen, desprenguin fragments de metalls perjudicials per als ocupants del vehicle.
Doncs moltes gràcies, Carme. Tornarem a anar cap a París perquè ja veig a David Beckham a dalt de l'escenari. Ruth Vilà, això vol dir que estem a punt de saber si Leo Messi o Haaland o qui s'emportarà la pilota d'or. No sé si em pot sentir la Ruth Vilà. Sembla que hem perdut la comunicació, però està parlant David Beckham des de París en directe,
sí.
Pendents de si Leo Messi o Haaland s'enduen aquesta pilota d'or. O podria ser també Mbappé. Podria ser també Mbappé. Ruth Vilà, bona nit de nou.
Bona nit. Deies molt bé els finalistes d'aquesta pilota d'or. El premi l'entregarà, com deies, David Beckham, que a més és cap de Leo Messi a l'Inter Miami.
Ah, és
una de
sí.
Les franquícies... Sí, sí, sí. És la franquícia que lidera David Beckham. Avui aquí hem vist una exposició àmplia de l'Inter Miami, també de l'MLS, que, esclar, no estaven acostumats a tenir figures tan grans que poguessin guanyar una pilota d'or com és el cas de Messi. El més destacable de l'argentí és aquest Mundial que va guanyar amb l'Argentina. Aquí alguns francesos no els hi perdonen gaire, eh? Per exemple, el Dibu Martínez, que ha guanyat el trofeu al millor porter, ha rebut alguns xiulets, perquè clar, aquella final va ser contra França i va fer algunes aturades de mèrit que van impedir la victòria francesa i ha rebut alguns xiulets. No creiem que sigui el cas de Leo Messi si finalment guanya aquest premi amb aquests dos finalistes rivals.
Diries que Messi és el favorit, Ruth?
Messi és el favorit, sí, sí, clarament. Sí, sí, clarament. És una votació que voten periodistes, aquesta, ara ja només periodistes, s'han anat canviant. Són 100 periodistes dels principals països que la FIFA contempla com a punters en el futbol i aquests són els que fan la votació. És una votació que acaba l'estiu, quan acaba la temporada, i jo crec que el fet que Messi hagi guanyat aquest Mundial farà que l'Argentí s'emporti aquesta vuitena pilota d'or. En va guanyar diverses de consecutives amb el Barça. L'última, en canvi, se la va endur Benzema, un jugador del Madrid. I aquesta, vaja, tothom apunta cap a Leo Messi. Una altra cosa, jo crec que seria una sorpresa, Manel.
Si s'emporta la vuitena, vol dir que hauran de passar molts anys abans algú no el pugui tornar a superar, no?
Sí.
Perquè la rivalitat que tenia amb Cristiano Ronaldo ja està fora de joc, Cristiano Ronaldo, en aquest tipus de competicions. Vol dir que haurà de passar molt temps, no?, abans que algú el superi.
Segurament, segurament. I ara explico una anècdota que comentàvem al Tot Costa, que aquesta vegada el vestit de Messi no era gaire llampant i reiem que abans sí que duia sempre un vestit llampant, que és difícil quan es vesteixen de gala els homes, però
sí.
Clar, és que en té tantes que així deu ser la seva manera de diferenciar de quan és la foto de cada any, perquè si no, si sempre n'és de negre, de fosc i de la mateixa manera, doncs no diferenciaria els anys d'aquesta pilota d'or. Estan repassant amb David Beckham una mica la seva carrera. Ha sortit una foto amb Sir Bobby Charlton, que ha rebut avui homenatge també aquí en aquesta gala. Ha mort fa pocs dies i ara continuem veient fotos de David Beckham amb l'històric jugador del Manchester United, amb Bobby Charlton. I estan repassant la seva relació en l'època que Beckham va ser el United. A preguntes de Didier Drogba, que és un dels presentadors d'aquesta gala, amb qui segurament havien jugat algun partit Chelsea, United, Beckham i Drogba en la seva millor època de futbolistes.
Qui guanya la pilota d'or es pot considerar el millor futbolista del món, oi?
Sí, sí, sí. És veritat que en l'època que la FIFA va entrar en aquest trofeu, que va haver una època que anaven plegats FIFA i France Football, que és la revista històrica que dona aquest premi, va agafar com més força i tenia com més força el premi, però vaja, com a glamour i com a història, el premi és el de France Football, que ara torna a ser només de France Football i té molt de prestigi. La millor mostra és veure quins jugadors venen fins aquí. És veritat que a vegades alguns que queden segon o tercer doncs prefereixen no venir, no? Com era el cas sovint de Cristiano Ronaldo, sí. Que si sabia que no guanyava evitava venir aquí per mostrar-se com a segon durant un temps, però aconsegueixen que aquí vingui, vaja, els millors jugadors i les millors jugadores, i això és una mostra del prestigi que té aquest premi a nivell mundial.
2:15 de la nit, en directe des de París, Ruth Vilà, el moment que sabrem ara sí qui s'emporta aquesta pilota d'or. Ja tenim la femenina per Aitana Bonmatí i ara és el torn del futbol masculí.
Veiem si David Beckham obre aquest sobre. En imatges, tres finalistes, Mbappé, Haaland, Leo Messi. Messi es mossega el llavi com si estigués nerviós, eh? Tu t'ho creus?
Pot ser que n'estigui, pot ser.
Footballer
yeah.
Is Lionel Messi.
Doncs no hi ha sorpresa a París, sí, la vuitena de Messi, que es corda la jaqueta a la platea, la seva dona i els seus tres fills. Somriu Messi, abraça Drogba. Aquest sabrà com va això del premi, perquè n'ha recollit tants. L'Aitana, que estava nerviosa, ha anat directament al faristol sense recollir la pilota d'or. Leo Messi la rep de mans de David Beckham. Ara es fa la fotografia al mig amb aquesta vuitena pilota d'or del jugador argentí, exjugador del Barça. Molta gent dreta per aplaudir Messi a la platea. Messi que somriu. I jo no sé si hi havia vist gaire vegades que la gent es posés dreta per aplaudir Messi, però clar, és que ja són 8, no és només aquest premi, sinó que ja són 8.
I
Messi
segurament,
que anirà cap al faristol.
Clar, segurament saben que la novena ja la tindrà molt complicada i que potser estan aplaudint el millor jugador de la història. Ara sí, el debat s'acaba, no?
Sí. Jugant a l'MLS seria molt complicat que rebés aquest premi. Ara sentim l'argentí.
Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mi compañero de selección. Una vez más este premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Diego, en representación de todo, con Lautaro, con Juli, con él. Y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos. Quiero, obviamente no me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, que tuvieron un año increíble, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Haaland habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda que
nosaltres ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Ruth, des de París. Ho hem pogut explicar en directe al Catalunya Nit. Messi, que acumula la vuitena pilota d'or. Moltes gràcies, Ruth, i fins la propera.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Fem una petita pausa i tornem.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Al matí de Catalunya Ràdio donem veu a la teva realitat.
Fènix és un equip de futbol format només per nois trans que el que volem és jugar a futbol en un espai segur.
Da igual si somos trans, somos cis, somos lo que somos, sabes que podemos hacer lo mismo que cualquier otra persona.
No, ja no sigui per ajudar-nos a nosaltres, sinó també a la generació doncs, més petita o altres nois que no tenen tanta facilitat com nosaltres, que vegin que es pot.
De dilluns a divendres, de 6 a 1,
al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
En un món ple de canvis, dilluns arriba un gran canvi.
La nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada. Amb Xavier Solà. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias. Oh,
benvinguts. Benvinguts als que fa temps que no veniu.
Passeu, passeu, perquè el 3CAT ja és una realitat. És la plataforma de streaming de TV3 i Catalunya Ràdio que la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals anomena la Netflix catalana, Marc Garriga.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha parlat de dia històric i de la importància del 3CAT com a pilar de la llengua i la cultura catalanes.
És un nou instrument perquè la nostra llengua, la nostra cultura, sigui la porta d'entrada a la cohesió social del nostre país, sigui la porta d'entrada als nous públics, els que tot just estan creixent, però també els que volem que siguin els nous parlants de català, gent que ve d'arreu i que troben els mitjans de comunicació públics una porta oberta en aquest país.
El 3CAT arriba de forma gratuïta, amb més de 270.000 hores de catàleg, a les quals caldrà sumar l'estrena d'una trentena de continguts exclusius. Per exemple, Vosaltres mateixos, d'Andreu Buenafuente, del qual ja està disponible el primer programa, o La Travessa, el reality amb què Laura Escanes ha debutat com a presentadora, però també la sèrie La mirada de la Fiona, protagonitzada per Mireia Oriol.
La Fiona és una noia que està en un moment de crisi, intentant trobar una mica qui és ella, i viu en un estat permanent de cinisme, d'intentar viure una insensibilitat, no? Com passar de mà en mà, intenta no fugir de casa seva constantment, i al final és una mica com la recerca d'aquesta pau interior, no? D'aquest trobar casa, de trobar arrels, sobretot quan convius amb una persona que, bueno, en cas de la Fiona, una mare amb una malaltia mental.
També hi haurà podcast, concursos, i més endavant arribaran els videojocs, però no podíem acabar aquesta peça sense parlar de la sèrie de divulgació El Forense, amb un tal Manel Elias, que crec que coneixes prou bé, i Narcís Verdalet, que impartirà la seva saviesa.
Conscienciar la gent que és important parlar de la mort de forma natural, sense tabú, per desmitificar-la. Es tracta de que hi hagi una mica de suspense, per un cantó, per l'altre treure ensenyances importants per fer veure la fragilitat de la vida.
Doncs tot això i també el Catalunya Nit el trobareu al 3CAT, i el dia de l'estrena d'aquesta nova plataforma, després d'un cap de setmana intens, en David Guzmán ens vol alertar dels perills de la nostàlgia.
La nostàlgia té riscos des del mateix concepte, perquè, tot i que està format per dues paraules gregues, en realitat és la invenció d'un metge suís del segle XVII. Nostàlgia és la suma de nostos, que en grec vol dir retorn, i algos, que vol dir dolor. És a dir, el dolor que causa no el retorn, sinó justament el fet de no poder tornar, que és el dolor que pateix, per exemple, Ulisses durant la seva odissea per tornar a Ítaca. Hem viscut, no sé si dir que l'hem patit, un cap de setmana abonats a la nostàlgia, que en la seva formulació moderna és una combinació de dolor, algos, però també de la memòria d'un temps on vam ser feliços. Quan mor Chandler Bing, el millor professor de sarcasme de l'audiovisual, hi ha tota una generació que enterra i ressuscita a la vegada les hores asseguts al Central Perk ara fa 30 anys. Vam créixer pensant que aniríem per mars i muntanyes i per tot l'univers intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós, però quan mor Jordi Vila entenem que així la bola de drac mai més serà nostra. Quan parla Jarvis Cocker a l'escenari a Cosmòpolis, el meu cap sona Come on People i durant 5 minuts Som al 1996. Avui s'estrena, efectivament, 3CAT, i amb el canvi de nom s'activa el racó de la memòria audiovisual on tenim arxivat el primer televisor, un aparell sense comandament on el dit sempre buscava el tercer botó i on el 3 era una senyera amb la cua llarguíssima. Avui, per tant, sense nostàlgia, toca tornar, però tornar foix. M'exalta el vell i m'enamora el nou. Llarga vida 3CAT, vida eterna a TV3.
Els Rolling Stones a molta gent també els podria produir nostàlgia, però el que posem ara és el seu últim tema. A hores d'ara ho deu saber gairebé tothom. El Barça va perdre el Clàssic contra el Madrid de dissabte. Un partit que, vist el que hem vist, serà sobretot recordat per la samarreta que portaven els jugadors amb la famosa boca traient la llengua dels Rolling Stones. Diuen que porten mala sort i potser es va complir, Toni Padilla, què? Porten mala sort els Rolling o...?
Depèn. Si ets barcelonista sembla que sí. Ja entenc que Jude Bellingham, un futbolista amb nom de cançó dels Beatles, en canvi considera que li van portar bona sort als seus compatriotes.
Doncs ens agafem això per parlar de música i esport i clubs. Gràcies a l'acord comercial amb Spotify, algunes estrelles de la música com Rosalía o Drake ja han acabat a la samarreta blaugrana. Quina és la relació històrica, Toni, del Barça amb la música més enllà de l'himne?
Doncs n'hi ha molta. Hi ha molta tradició, més enllà, per exemple, de moments molt recordats com quan Joan Manuel Serra va cantar en el centenari del Barça.
Tot el cap és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val tot.
Ja parlava de Kubala en alguna altra cançó.
Sí, correcte,
cançó.
I d'aquella mítica davantera de 5, que en veritat va jugar molt poc partits plegats, però tenim el Diango és un gran barcelonista també, tot i que també és un gran aficionat a la Universitat de Xile, una cosa molt estranya. Ah. La Guillermina Mota. Guillermina Mota va arribar a fer un single anomenat La Barcelonista, en què la foto era ella a la portada amb Charlie Reixac, amb jugadors d'aquella època. La Núria Feliu era gran barcelonista, i segurament qui té la relació més clara és el David Carabent, el cantant del grup Mishima, que és fill de l'Armand Carabent, el directiu que va ser responsable, entre altres, del fitxatge de Johan Cruyff, i de fet el David Carabent està dins de la comissió històrica del Futbol Club Barcelona.
A part tenim també els estadis, no?, com a lloc de concerts, per exemple el Camp Nou, ara en obres, n'ha sigut escenari de molts.
Molta gent que ens escolta segur que va ser el mític concert de Lluís Llach fa molts anys, els de Bruce Springsteen. Sí, la veritat és que sí. Tot i que si busquem l'inici de la relació Barça-música, ens hem d'anar a un segle, fa un segle, o sigui, és una relació molt antiga.
Fa 100 anys ja hi havia algú que relacionava música i Barça?
I molta gent no ho sap, i és un dels músics més famosos a la història de la música mundial, que és Carlos Gardel.
Boníssim.
O uruguaià, segons algunes fonts, que era molt futbolero, i venia molt a Barcelona, perquè llavors Barcelona tenia un dels millors estudis de gravació de discos, venia molt aquí. Aquí va fer amistat amb en Josep Samitier, l'home llagosto, un dels primers futbolistes mediàtics de la història del Barça, i es van fer tan amics que el va incloure a la lletra d'un tango que es deia Sammy.
Para jugar de pobre y ser como lo es fiera, pa' ser como hace sastre de media cancha un gol, querer hacerle goles al colosal Zamora.
No la sabia, aquesta història no la sabia.
Sí, tant a Sastre, a Zamora, molts futbolistes de l'època, i sí, fa 100 anys ja hi havia tangos dedicats a futbolistes, tant a l'Argentina com a casa nostra.
Música i futbol, suposo que m'has de portar al Regne Unit.
Inevitable, segurament una de les tradicions més boniques que relacionen música i futbol és el Juno Barbol Colón, que es canta tant al camp del Liverpool com del Celtic.
Ja aquesta, fa de mal.
A mi m'emociona molt, molt. Jo m'emociono molt. Una cançó que és un tros d'un musical que els va fer als anys 40 a Broadway, als Estats Units, que parla de les persones que havien perdut persones en la Segona Guerra Mundial, i aquest tros del musical el van versionar gent com Nina Simone, com Elvis Presley. Als anys 60 ho va fer un grup de Liverpool, el Gerent de Peacemakers, va ser un èxit, i arran d'aquí va saltar a l'estadi del Liverpool i d'aquí a l'estadi del Celtic de Glasgow, al Regne Unit, però altres clubs tenen relacions, algunes més modernes. Si ara vas al camp del Manchester United, que l'altre li va perdre el derbi amb el City de Guardiola, sempre són un grup molt local, que són els Stone Roses, per exemple.
I els Rollings, tornant al que vam veure aquest dissabte, no sé si s'hauran fet del Barça després del que va passar a Montjuïc. Són del Barça, de quin equip són?
Mick Jagger és el més futbolero de tots, va a tots els mundials per animar Anglaterra, i a part és molt de l'Arsenal. Els altres membres dels grups, en general, crec que ignoren una miqueta el futbol.
I si parlem del Rolling, sempre surt l'altre grup. Els Beatles, de quin equip eren?
És un misteri. Eren de Liverpool, però hi ha cert misteri. El que sol pensar és que el més futboler de tots era el Paul McCartney. Hi ha fotografies d'ell arribant a una final de Copa Anglesa que jugava l'Everton, que és un dels dos equips de la ciutat, per tant sempre s'ha parlat que era Evertonian. Però hi ha qui diu que en veritat potser era més del Liverpool, perquè Liverpool-Everton és una rivalitat molt amistosa que divideix famílies, i que va anar-hi per ajudar, per animar a l'equip del seu tiet. Llavors, sí que el que queda clar és que Paul McCartney era el que seguia més el futbol, i que John Lennon, que segurament pel fet que va marxar als Estats Units, molta gent diria no era del futbol, sí que ho era. De fet, a la mítica portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que és aquella portada que apareixen molts personatges famosos, és un gran collage, cada membre del grup podia escollir quins personatges històrics apareixeren allà. I ell va escollir un futbolista. Ell va escollir un futbolista que es deia Albert Stubbins, que jugava al Liverpool. Això, sumat a les mítiques bufandes de Help, que són vermelles i blanques, que també va ser una elecció de John Lennon, i aquí diu que John Lennon doncs era aficionat del Liverpool, doncs un misteri que es va endur la tomba.
Molt bé, doncs podríem seguir amb molta més música i esportistes, ja ho farem un altre dia. De moment et convidem al següent dilluns, amb
perfecte,
més històries
aquí vindrem puntual
d'esport i més.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Divendres es va publicar el disc Començar de nou, de Paula Valls. El vaig escoltar dissabte al matí i automàticament vaig dir: hem d'entrevistar aquest artista el primer dia que puguem. O sigui, dilluns, que és avui.
Què m'ha passat? Què m'ha passat?
Paula Valls, bona nit.
Bona nit.
Aquest és el teu tercer disc. Mm-hmm. Del primer al segon va passar només 2 anys. Aquest arriba després d'una aturada de 5 anys. Ha estat una parada obligatòria, o com ho definiries, això?
Sí, o sigui, jo en aquell moment ho vaig veure com una parada obligatòria per salut, perquè si no, és això, no n'hauria pas sortit del que em va passar. Vull dir que totalment, sí.
Aquesta cançó es diu Què he callat? Què has callat? Què et va passar?
Bueno, jo vaig haver de desaparèixer del mapa per una anorèxia. Aquest va ser el diagnòstic. I bueno, això, tot i que vaig intentar... Això va ser durant el confinament, i tot i que vaig intentar fer algun concert després del confinament, clar, tenia unes conseqüències terribles, o sigui, ja no només a nivell emocional i mental, sinó a nivell físic. Llavors, clar, va haver un punt que va ser com, bueno, potser no es pot portar tot, i no va passar res, tampoc, per parar, vull dir, vaig recuperar.
Clar, una anorèxia suposo que té un component físic i un component mental, segurament. Quina relació tenies durant aquell temps amb la música? Podies escoltar-la, podies compondre o no?
No. Realment, clar, jo vaig deixar d'escoltar música, vaig deixar de llegir, vaig deixar... O sigui, qualsevol activitat que requerís una mica d'atenció no la podia fer. I llavors, a més, amb la música hi havia aquest component, que jo sóc molt perfeccionista, i clar, jo havia... no podia fer música. Llavors a mi em feia molt mal escoltar discos, no? Era com algo que jo no podia fer, que no podia assumir. Llavors, bueno, doncs vaig acostumar-me, no sé, a pintar mandales, a fer braçalets, perquè no requeria res d'atenció.
Vas arribar a pensar que no cantaries mai més?
Totalment. Jo vaig pensar, bueno, si d'aquí, jo què sé, 20 anys em demanaran: ah, tens un disc, feies música, no? I serà l'anècdota, i ja està, no?
Una vegada vaig fer.
Sí, estàs allò, ai, bueno, sí, quan era jove vaig treure un disc, no sé, pensava això, no? Però pensava, clar, potser no puc tornar a sortir mai més allò en un escenari.
Tens 24 anys, i de vegades es diu que del dolor en surt art. És molt madur el disc, potser és perquè t'han passat coses.
Sí, bueno, i també és això, no? No només va ser... O sigui, quan vaig començar-me a recuperar, les cançons van sortir com d'una forma automàtica, no sé, com respirar, no? Al final la música també és algo que m'acompanya molt. I llavors, quan vaig decidir començar-les a compartir, ja no amb el públic en general, sinó amb l'equip, va ser també perquè creia que estava fent una cosa com col·lectiva, no? Perquè jo estava en un tractament i vaig estar a l'hospital de dia i vaig tenir moltes companyes que estaven passant pel mateix, no? Llavors era com, és que ja no ho faig només per mi, ho faig per totes aquestes companyes que veig cada dia. Llavors això em va ajudar molt, no? Això, aquestes pors, doncs, a fer-les petitones.
He esperat per poder-te escriure. He sortit de dos forats. No sé ben bé com he de viure, ni si explico la veritat.
No sé ben bé com he de viure, ni si explico la veritat. Però la sensació que em dóna escoltant el disc és que expliques força la veritat, o molt la veritat.
Clar, en aquell moment és això. Jo he estat perduda, bueno, i encara ara estic perduda, no? Però estic tranquil·líssimament perduda. Abans no. M'estava perduda i ho portava com molt malament perquè volia controlar-ho tot, no? Llavors, bueno, això d'aquests dos forats també, clar, fa una mica referència a les recaigudes, que aquests processos de recuperació no són mai lineals, i llavors aquesta sensació de dir, bueno, no sé què estic fent, ho estic deixant anar, ho estic escrivint, i potser és la veritat ara mateix, però potser d'aquí un temps ja no ho sento així, no ho sé, però almenys anem a descarregar aquesta part, no?
Creus que pot ajudar el disc a persones que hagin passat pel mateix que tu?
Sí, i sé que ho està fent, perquè ja això va sortir divendres i ja estic rebent molts missatges, i fins i tot familiars, que és això que en Filomena, doncs, aprenen o entenen què és, doncs, conviure amb un monstre com aquest, no?
Filomena.
No sé com reacciono si em forces a mirar-me. Potser avui només ploro, potser em quedo aquí tancada. Potser primer ve caure sense creure que m'enfonso. Desperto si m'adono que no articulo ni paraula.
Qui és la nova Paula?
Clar, sóc la Paula d'ara, no? Que ha après, doncs, que, bueno, que dintre d'aquest cos hi ha una altra companya de pis, que és, bueno, doncs aquesta anorèxia. Sí.
I evitar els miralls.
Sí.
És una de les coses que recomanen a les persones que passen per un procés així, no? Que no tinguin,
sí,
ni miralls a casa.
Clar, perquè quan estàs més fluixet és com, bueno, la distorsió, no? La distorsió de la imatge, la distorsió, doncs, anar al menjar amb tot plegat. Llavors és com, ostres, doncs quan estàs passant per una temporada una mica més complicada, et diuen, no cal que t'hi enfrontis ara, no? Perquè probablement el que hi veuràs no és real i t'està fent mal, t'està atacant. Sí, sí.
Tu ets defensora d'anar a teràpia.
Sí, sí.
Ho recomanes a molta gent. T'ha servit també de teràpia escriure cançons, fer música, finalment?
Sí. És com una manera de tancar una etapa, de fer un dol, de donar, pues, explicacions, doncs, això, a la família, als amics i una mica també al món, no? I entendre que, bueno, posar-hi paraules i dir que això existeix i et fa ser o fer això, no?
Tens concerts ara a la vista?
Sí, de fet el proper és d'aquí uns dies, el 17 de novembre, a Vilafranca del Penedès.
Molt,
sí,
bé.
Sí.
Com és sortir a un escenari i explicar tot això que t'ha passat? Perquè suposo que hi ha una part de dolor, però a la vegada gaudir-ho, disfrutar-ho, explicar-ho també de manera feliç.
Sí, clar, d'una banda, doncs recordar-ho és com, bueno, fa una sacsejada, no? Però per altra banda és com, no sé, com si li pogués ensenyar el dit del mig tota l'estona a la malaltia, no? I dir, em deies que no, però ho he fet, i estic aquí i ho estic fent, i estic parlant de tu. Ostres, és molt potent, no? O sigui, a mi em fa molt feliç, em fa sentir com una nena petita, i t'he guanyat. Sí.
Molt bé. Paula, vaig, ara em tocaria acomiadar-te, dir-te bona nit, però aquí al Catalunya Nit fem una cosa, i és que de dilluns a divendres acabem sempre amb una cançó. I és una cançó especial, ha de tenir una sèrie de requisits. I el teu disc n'he trobat una que crec que els compleix. Per tant, et convido a quedar-te fins al final del programa i que tu mateixa la presentis. Et sembla bé?
Sí.
Doncs et dic només fins d'aquí una estona.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sóc optimista de mena i si he de fer gaire cas de les notícies, ho tinc clar.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta, informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minuts, diari obert.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Benvinguts als que fa temps que no veniu i als que sempre hi heu estat. Benvingudes les que ens sentiu des d'aquí i des de l'altra punta del món. Els que encara feu servir el comandament de televisió, benvinguts. Parella d'indecisos que no sap mai què veure, benvinguts. Avis i nets que us uneix la tecnologia. Benvinguts. Tertulians que participeu des de casa a cop de hashtag. Benvinguts. Despistats, crítics, fans i haters. Benvingudes, veteranes i nouvingudes. Benvinguda, generació que diu que no mira la tele. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT. Passeu, passeu.
Descarrega 3CAT, la nova plataforma digital.
Trencant-nos fèmurs l'un a l'altre sense fer-ho expressament és l'errònia simbiosi.
I aquesta és la cançó que ha escollit Tomàs Molina per parlar-nos del temps que farà demà. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit. Doncs sí, amics dels cirerers de Pau i Vallvé, que potser diràs, per què té a veure això amb el temps?
Sí.
De fet, és una mena de baralla que es barallen i que... I a mi m'ha recordat aquesta baralla de la castanyada i de Halloween de les properes hores. I jo, com sempre, de fet, el videoclip és com de pluja i per posar pau, doncs, baralla o no baralla, que al final diu que al final sempre acabem com amics, plourà. De fet, és aquesta línia de precipitació que està passant aquesta nit i que porta una normalització de les temperatures. És a dir, que per primera vegada en anys tindrem una castanyana com Déu mare, amb temperatures baixes, amb un ambient fred, que vindrà de gust a menjar castanyes calentes i boniatos i panellets, perquè la sensació serà de fred i, per tant, caldrà escalfar-nos. Serà demà un dia més sol, de fet serà un dia assolellat, però no us en refieu, perquè a primeres hores del matí l'ambient serà força fred, i direu, quan sortiu direu, oh, quin fred que fa? Doncs sí, farà fred de tardor completa. Durant el dia potser creixeran nuvolades cap al Pirineu, la mar estarà moguda encara, i al vespre, al moment de la castanyada, en tornem a parlar, però veureu que l'ambient acompanyarà a tenir castanyes calentes.
Castanyada amb el temps que toca, aquest és el titular. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Fins demà, bona nit.
Fins demà.
I de la dicotomia castanyada Halloween va la vinyeta del cap que podeu trobar a la nostra pàgina web.
Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar sense ser-ne conscient.
Dirigir una pel·lícula és una travessia molt complicada, sobretot la primera, que, a més, te la premia un festival de cinema important, ja ha de ser la bomba. I prenent consciència d'aquestes gestes, com ha començat la setmana ella.
Soc la Laura Farrés i soc guionista i directora de cinema. I avui he tingut un gran dia perquè jo us hem guanyat l'Espiga d'Or a la Seminci, el Festival de Cinema de Valladolid, amb la meva primera pel·lícula, La imatge permanent. Sobretot intenta ser un retrat d'aquelles persones que van venir d'Andalusia cap a Catalunya per treballar durant la postguerra. També té molt de sentit de l'humor, perquè crec que si no introdueixes l'humor en la teva pel·lícula, en realitat no tens una pel·lícula seriosa. I, en definitiva, és un projecte que ha ocupat els últims anys de la meva vida, concretament 5. Tot l'equip ha treballat molt dur per rodar aquesta pel·lícula i aconseguir estrenar-la. Podreu veure-la als cinemes a partir del 17 de novembre. Us hi esperem. Moltes gràcies i que tingueu tots molt bona nit.
Tant de bo tu que ens escoltes també vagis realitzant els teus somnis o superant els obstacles com els que tenia al davant la Paula Valls. Sona la cançó Començar de nou. Aquell sentiment quan deixes enrere el malson. Abans no l'hem acomiadat perquè li cedim a ella l'última paraula aquesta setmana. Demà el Catalunya Nit torna a les 10 a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació.
Soc la Paula Valls i esteu escoltant Començar de nou, la cançó que dona nom al meu disc, i una cançó molt especial per mi perquè va tancar una etapa i n'enceta una de nova. Així que espero que la gaudiu i que acabeu superbé el dia. Bona nit.